No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Molt benvinguts a tothom. Passen dos minutets de dos quarts de dues del migdia. Com cada dimecres és hora d'iniciar l'espai d'alcaldia amb l'alcalde Josep Bofill, que ja el tenim aquí. Alcalde, molt benvingut. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què li vols preguntar a l'alcalde? Ho pot fer-ho per mitjà del telèfon o WhatsApp pel 972-77-1000.
Doncs, Josep Bofill, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Al quiosco viu el PC, a la tauleta també, setmanari de la temporada, Empordà amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de l'Alt Empordà amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu. El quiosc, el viu al PC, a la taulet, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres, dia 24 de setembre, m'agradaria començar amb el cap una mica als núvols, en sentit figurat i literalment. I és que la NASA ha anunciat la seva primera missió tripulada per la Lluna en 50 anys. L'última va ser el 1972. El llançament de la tripulació, que forma part del programa Artemis, es farà entre el febrer i l'abril del 2026, però es preveu que no arribi a la Lluna fins al 2027. La data del llançament no està clara perquè depèn de factors, com la posició de la Lluna respecte a la Terra, la preparació tècnica i el clima terrestre i espacial. L'objectiu del viatge, segons la NASA, és confirmar que és viable efectuar un aterratge astronauta a la Lluna, com ja es va fer suposadament el 1972. Es vol comprovar que la nau on viatjaran els astronautes funciona a l'espai tal com s'ha dissenyat a la Terra. I alhora, quan els astronautes tornin cap a casa, es faran diversos experiments per estudiar els efectes del viatge espacial en la salut humana. L'equip d'astronautes està format per 4 homes i una dona, fet que hem de celebrar per tenir presència femenina en una operació de tal envergadura. Ara bé, són 4 homes i només una dona. Per tant, els experiments i comprovacions sobre aquests efectes del viatge en la salut humana quedaran igualment esbiaixats, perquè mentre els efectes en cossos masculins es podran comparar amb 3 casos, els efectes en cossos femenins no es podran comparar, s'hauran de basar solament en un cas, que és el d'aquesta astronauta, que és Christina Hamcock. Per tant, fem petits passos, ja tenim una dona que se'n va cap a l'espai, però no són suficients perquè en tenim una de 4. I per altra banda, no podem oblidar que l'objectiu del rerefons del govern dels Estats Estats Units, que és qui financia l'operació amb un pressupost multimilionari, no és l'objectiu científic de la missió, sinó que és avançar-se a la Xina, que té previst arribar-hi el 2030. Per tant, tot forma part d'aquesta cursa especial per veure quin país arriba primer a la Lluna, i és que al final competim per tot. I des del meu punt de vista, tal i fa, no?, qui arribi primer a la Lluna, el més important és que ho faci amb garanties, amb perspectiva de gènere i social, i que la missió no sigui un experiment fet a corre-cuita per ser els primers, sinó que serveixi per aportar dades i avançar científicament. I ara sí, després d'aquesta petita reflexió, comencem el Més Calent a l'Aigüera i fem un repàs de tot el que tindrem avui. Avui inaugurarem una nova secció que es diu Mirades d'Igualtat, un espai impulsat per l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de l'Escala. Després anirem fins a la Biblioteca Víctor Català, on ens descobriran una nova lectura, i farem el sorteig d'un número de loteria de l'anxova milionària. Per acabar, tindrem aquí als estudis de Ràdio l'Escala l'Assumpció Vila del Fòrum l'Escala Empúries, que ens parlarà de l'exposició La Mar de Dones ahir i avui aquí i arreu, que s'inaugura aquest dissabte a la Casa del Gavià. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat informativa escalenca amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Però escolta, això de la Lluna no era pantalla passada, ja?
Doncs es veu que no. 50 anys després han decidit qui volen tornar-hi.
Perdona, però ara el que toca, en tot cas, seria anar a Mart. Perquè, clar, se suposa que la Lluna ja hi hem estat. Per tant, tot això em fa pensar en la sèrie que hi ha a Apple TV de Per a tota la humanitat, que és precisament això, la carrera espacial. Què hagués passat si els primers a arribar a la Lluna haguessin sigut els soviètics i llavors hagués hagut allà una guerra espacial que no s'hagués acabat la batalla espacial, sinó que hagués continuat.
Exacte.
Coses del Trump, no? Ara mateix, bueno.
Ara tornem a la Lluna perquè els xinos volen anar a la Lluna,
tornem a repetir la guerra de les galàxies dels 70, la tornem a fer ara, és estupendo tot plegat, molt bé.
Som-hi, aterrem. Vinga, ara, però, a l'escala.
Aterrem a l'escala, correcte. Mira, les instal·lacions fotovoltaiques de l'Escola Empúries i de la plaça Catalunya que estan pendents d'Endesa.
Pendents d'Endesa, a veure
pendents
què ha passat.
Les plaques estan instal·lades, però encara no funcionen, perquè Endesa ha de validar un canvi en el traçat de la connexió exterior. Va. Aquestes cosetes que passen.
Estem pendents que aquesta empresa ho validi.
Correcte. En aquest cas, el regidor de Transició Energètica, Rafael López, confia que en un parell de mesos puguin entrar en funcionament, encara que manté la cautela perquè la companyia té paralitzats els panells de plaça Catalunya. I, de fet, ja portem bastants de setmanes i mesos amb aquesta història. Per tant, veurem, es posa les piles.
Esperem que sí.
Sí, bueno.
No et veig gaire esperançada, eh, Lali?
Bueno, perquè és Endesa, ja no cal... En fi, és igual. Va, més qüestions. Atenció a l'afirmació, que no l'afirmo jo, però la que diré ara mateix. Les nenes no tenen interès per l'esport ni per competir.
A veure, qui ho ha dit, això?
Clar, això ho diu Olga Praderas, que ha estat l'encarregada de dur a terme la xerrada Tothom és esport, val? I ho diu per unes, per unes qüestions molt concretes, no? Perquè, clar, ara obriries els diaris, obriries les teles i tal, i dius, però si la presència femenina està més que mai en l'esport, l'esport femení està més que mai, no?
Exacte, és del que parlàvem ahir, no? I tant a bon matí, pilota d'or, campiona mundial de natació sincronitzada.
Què m'estàs contando, no? Doncs, bueno, diu ella que, com que els estereotips de gènere continuen pesant i molt, no?, les qüestions d'imatge i tal, sobretot en la petita infància, no?, per molt que tu tinguis uns certs ídols, doncs, bueno, segons diu aquesta senyora, els estereotips de les dones que practiquen esport són dones masculinitzades, val?, per entendre'ns, doncs no pots practicar esport si ets una noia, perquè, clar... Bueno, això és la xerrada. Jo tinc els meus dubtes, que això sigui així.
Jo estava pensant que si és així tenim un problema i tenim molta feina a fer.
Tenim un problema molt gros, correcte, però jo tinc els meus dubtes perquè, efectivament, doncs, sembla que les noves generacions...
Estem com retrocedint, no? Tots aquells petits passets que havien fet les noves generacions...
No ho sé. Bueno, la qüestió és que hi va haver aquesta xerrada amb aquestes conclusions tan devastadores i que
esperem que canviïn.
I que esperem que canviïn, correcte. Vinga, més cosetes. Parlem de les Muses, que hem començat pel camí per la quarta edició de les Muses. Mm-hmm. Saps? Aquell festival, podem dir festival...
Sí, així, contemporani,
més,
no?
Més, sí, exacte, d'art contemporani, més innovador d'aquí a l'Escala, no? Que ja va començar fa 4 anys i que, bueno, semblava... era una aposta arriscada i sembla que ha funcionat.
Sembla que s'està consolidant.
S'està consolidant, no? Enguany es centra en la proposta La bellesa és terror, Déu-n'hi-do, mm-hmm. I se celebrarà entre el 5 i el 7 de desembre. Ara, però, comença el període d'inscripcions per artistes que hi vulguin participar.
Per tant, si algun artista ens està escoltant, que truqui.
Sí, que vulgui exposar a les Muses d'aquest any, doncs ja ho sap, s'ha d'inscriure, que ja ha començat les inscripcions.
Molt bé.
I més cosetes, el pròxim mes d'octubre comença a l'Escola Empúries de l'Escala el taller Famílies en Cercle, una activitat gratuïta dirigida a totes aquelles persones que tenen la responsabilitat de cuidar i educar infants. El taller té oberta la seva inscripció fins demà 25 de setembre. Més, doncs això, més tallers que es fan aquí al municipi.
Exacte, tallers de criança que sempre són interessants.
I ara anem al titular important.
El que ens interessa de tots, que és el temps.
És broma, eh? Que quedi clar que tots els titulars són importants, però és que ens fa molta gràcia el tema del temps, perquè avui esperem més sol al matí, efectivament. Tenim sol, més núvols a la tarda, per tant, seguirem una mica
panorama
la tònica,
com el d'ahir.
Sí, en la tònica de tots els dies d'aquesta setmana. Mira, amb possibilitat d'alguna pluja feble, ja durant la nit, doncs com ahir també.
Com ahir, ahir va ploure
al vespre. Va ploure just exacte a la sortida d'aquí, bueno, en fi. I la temperatura que segueix sent fresca, és a dir, ara aquí estem bé i tal, però jo és que he obert la porta, he sortit de casa...
Feia fred.
I eren les 11, vull dir, no eren les 8 del matí, que dius, no, clar, és que aquella hora ja fa fred. I la gent ja anava amb sudaderes, sí. Amb jerseis...
Jo havia començat a veure jaquetes.
Jaquetes, dic, què em poso? No, perquè no...
Sí, perquè llavors sortirem a la una que farà una calor...
Exacte,
sí.
I la jaqueta, no, que després... No, bueno, en fi, total que estem així. I demà... Pues esperem encara aquest temps variable, amb nuvolades i encara amb possibilitat d'algun plogim, especialment a la tarda. La temperatura podria recuperar-se lleugerament, una mica, però sí que podria recuperar-se. Per bueno. Això, que no saps què posar-te.
No saps
què posar-te. Mentrestant, aquí constipats, perquè clar... Bueno, ja està.
En fi, Lali, ens omplies tot això al punt de la una.
Vinga, allà estarem.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
Diuen que hi ha un lloc que val més que 1.000 paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Doncs avui, que som dimecres, com ja avançàvem a l'obertura del programa, avui presentem aquest nou espai, no?, que és el Mirades d'Igualtat, que el fem en col·laboració amb l'àrea d'Igualtat de l'Escala. Per això avui tenim aquí la Clàudia i la Mar, que ens explicaran una mica com què és aquest espai d'igualtat i com volen que funcionin una mica les Mirades d'Igualtat. Clàudia, Mar, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bueno, primer de tot, aprofitarem aquest primer dia, no?, a banda d'explicar d'on neix aquesta secció, aquest programa, per presentar la Mar, no? Mm,
i tant, endavant.
Fa temps que estem parlant d'igualtat i de la incorporació, no?, d'un perfil professional a l'Ajuntament que ens ajudi una mica a dissenyar i executar totes aquestes coses que hem anat parlant després de que s'hagi elaborat aquest primer pla d'igualtat. Llavors, bueno, per poder fer efectives totes aquestes accions, que ja n'hem anat fent, però així de forma una mica més esporàdica i sense una estratègia al darrere, llavors ens feia falta una figura tècnica, no? Això és principal per poder tirar una cosa endavant, i avui podem dir que ja tenim aquesta tècnica, que és la Mar Creixell.
Hola, bon dia.
Bon dia, Mar. Explica'ns una mica quines seran les teves tasques com a tècnica d'igualtat.
Doncs posar en marxa totes les accions de sensibilització que s'han anat organitzant a partir d'un estudi, d'un estudi que s'ha fet en l'Ajuntament, i llavors s'estudiaran i es veuran com es posen a la pràctica aquestes accions que estan ja preorganitzades o pensades, no? Reflexionades abans de posar en marxa el programa.
Exacte. Ara aquí tenim una mica de feina, no? Com quan comença qualsevol tècnic d'una cosa que fins ara no hi era. Tenim, bueno, com molta gent sabrà, la Mar Creixell no és una nova incorporació a l'Ajuntament, sinó que és la tècnica que fins ara portava la mitja jornada del mes 60. Per tant, molta gent ja la coneix perquè està aquí a Baix a Can Maset, té la porta oberta, molta gent ve a veure-la. A més, portava habitatge. Ara, habitatge, com ja havíem anunciat també anteriorment, s'ha incorporat un perfil més tècnic, un aparellador tècnic per dotar a l'oficina d'habitatge d'una jornada sencera i poder, no, tirar endavant propostes que teníem una mica més de caràcter urbanístiques, d'alguna manera. Sí. Llavors, això ens dona l'oportunitat, doncs, que la Mar es dediqui a projectes més comunitaris, com són el Més 60, i per altre costat, doncs, tot aquest tema d'igualtat que teníem pendent d'aquesta incorporació. Llavors, bé, el punt de partida de tot això és el Pla d'Igualtat, n'hem parlat diverses vegades, que és aquesta eina que ens ha d'ajudar a incorporar la transversalitat de gènere en el consistori, tant a nivell intern com a nivell local. Com sabeu, el Pla d'Igualtat estava dividit en dos documents, un que era el Pla Intern, que una mica el que feia era analitzar i detectar quines desigualtats poden existir dintre de l'organització interna, protocols, organització, contractes, no? Per promoure també la igualtat d'oportunitats entre dones i homes dintre de l'Ajuntament. Aquí també la Mar farà seguiment d'aquestes accions. Per aquest costat, ja us podem dir que estem començant a treballar en la primera acció dintre del Pla d'Igualtat Intern, que serà, o sigui, el bàsic, que és una formació pel personal de l'Ajuntament.
Home, això està molt bé.
Exacte. Jo penso que ens cal, abans de començar a fer qualsevol cosa en matèria de perspectiva de gènere, que tot, no? Que tots parlem el mateix idioma, i per això fa falta formació. Llavors ja estem treballant amb una persona perquè ens faci una mica de proposta d'aquesta formació per les diferents àrees. Li hem demanat això, formació per personal. Li hem demanat també que ens faci una proposta en quant a una guia de comunicació, no? Perquè les àrees, ja no els mitjans de comunicació, sinó les mateixes àrees, a vegades quan fem cartells, quan fem comunicats de premsa...
Exacte, quan hem de comunicar fins i tot amb la gent a qui atenem, no?
Exacte, doncs que hi hagi una mínima guia i protocol de com ha de ser aquesta comunicació per fer-ho en perspectiva de gent. Llavors, hem demanat una sèrie de coses a aquesta empresa, doncs, per començar a treballar en aquestes propostes dintre de l'organització de l'Ajuntament, que ja són accions que eren de les que estaven previstes en aquest Pla d'Igualtat. Per tant, ara estem començant a posar, no, fil a l'agulla amb aquest... Hi havia un munt d'activitats tant en l'intern com en l'extern, llavors ara ja estem començant a posar...
Anar a poc a poc, no? Vull dir, perquè hi ha moltes coses, no es pot abarcar tot de cop, llavors anem fent poc a poc.
I estem intentant començar, doncs, per aquelles coses més bàsiques, per posar una mica de context. I on la Mar prendrà, no, especial, no, protagonisme és amb el Pla Igualtat Local, doncs, que serà des d'on s'organitzaran, no?, i executaran totes aquestes accions que d'alguna manera van més enfocades a la ciutadania, també en quant a formació, sensibilització, no? Fins ara ja hem anat fent algunes cosetes, com eren Dia de la Dona, 25N, el Dia Internacional de l'Orgull, no? Però ho hem anat fent així una mica... No queda bé dir-ho, però són una mica bolets, perquè no responen a cap estratègia conjunta. Sí, sí. Llavors, per més que ho han fet amb molt de carinyo i amb molt bona intenció i que les coses s'han fet bé, no deixen de ser coses puntuals, no? Que llavors poder no queden. Sí que és cert que hem intentat fer coses perquè perdurin en el temps, com són les pancartes que queden del Dia de l'Orgull, no? Que són estables i permanents, més enllà de la lectura de manifest que es pugui fer un dia, però és veritat que són coses pensades en aquell dia. Llavors sí que ens agradaria que amb totes aquestes accions que es proposen aquí, que sí que responen a una estratègia, doncs intentar d'alguna manera que, no?, cada vegada es parli més i la gent, no, tingui una mica més aquesta mirada
de respecte,
de,
no?
De respecte,
d'obertura.
I, bueno, exacte, i aquí pues, la Mar té moltíssima feina, sí, a posar-se al dia.
Tenim... Però serà molt interessant.
Tens feina, perquè sí, amb això de perspectiva s'ha d'avançar molt, no? I també és això que deies de potser treure-ho tant d'aquests bolets, perquè sembla que només ens en recordem de la perspectiva de gènere el 8 de març, el 25 de novembre, però és tot, el, tot l'any, no?, que hem
sempre
de tenir aquesta, exacte, perspectiva de gènere.
La normalització, no?, de...
I aquí també pren molta importància aquest programa i aquesta secció que inaugurem avui, no? Precisament per això, perquè moltes de les accions que estan previstes van enfocades a sensibilització i difusió, no? I algunes de les partides, l'empresa que ens va ajudar a redactar, hi posava un pressupost a les accions, no? Uh-huh. I, ostres, vam dir, aquí tenim mitjans locals, tenim una ràdio, hi ha coses que potser tenim l'oportunitat, no?, de parlar-ne i de fer-ne difusió, que quedin, que la gent hi pugui accedir, que les pugui consultar, que no ens escoltin en directe, que pugui consultar-ho quan li interessi, no? Pues per anar parlant d'aquests temes, perquè dintre de la perspectiva de gènere i la igualtat hi ha un munt de temes per tractar que no es parlen gaire sovint, no? Per exemple, una de les opcions era fer xerrades, no? Com fem amb el Més 60, que ens funcionen molt, però som conscients de que organitzar xerrades a vegades, per depèn de quin perfil de persones, és difícil, doncs, per tema de conciliació familiar, per horaris laborals, costa, no? A vegades,
sí, sí,
quan fas convocatòries, que la gent pugui participar pel motiu que sigui. Llavors vam pensar, ostres, tenim un micròfon aquí, no?, que escolta un altaveu superpotent, aprofitem el programa de ràdio, no?, i introduïm tots aquests temes que ens agradaria introduir.
I tant.
I llavors la Mar s'ocuparà una mica, pots explicar tu què farem en aquest programa, no?, quin tipus de temes tractarem.
Bueno, tots els temes que ja has introduït tu i que tracten de la perspectiva de gènere, de la igualtat, de la importància de la dona, no?, de l'equilibri que hi ha entre dones i homes, de l'acceptació, del respecte i de la implicació de tothom amb les diferències de sexe i de gènere, i totes les accions que podrem desenvolupar respecte a que aquestes temàtiques, doncs, es treballin, i fins que l'objectiu final seria que un dia fos un tema i una cosa ja normalitzada, no?, que per tothom pogués estar ja dins del nostre vocabulari, des del nostre fer, des del nostre dia a dia, i ja amb una mirada molt de, bueno, ja d'acceptació de les diferències de cadascú, que són temes molt íntims i que s'han de respectar.
Per tant, tindrem aquí experts i expertes en diferents temes d'igualtat, no?, que ens parlaran de tot això en perspectiva de gènere.
Nosaltres hem començat a fer una mica de pluja d'idees de temes que ens agradaria parlar, com del perinatal, no?, sexualitat, menopausa, drets laborals de les dones, corresponsabilitat a la, no?, a la llar, conciliació familiar. Hi ha un munt de temes que se'n parlen molt sovint, però els sentim de lluny. Llavors, el que volem intentar és acostar aquí, no?, experts en cada una d'aquestes, doncs, perquè puguin parlar-ne, perquè al final les coses no és tan, no s'ha de fer, ningú se n'ha de fer expert, però sí que a base de sentir-les, no?, i de reflexionar, no?, a vegades...
Reflexionar, no?, ara ho has dit, potser és el que és més important,
no?,
d'aquesta secció.
És obrir la ment, no?, i que algú ens vingui a explicar coses que potser, tot i que les sentim de lluny, que d'alguna manera ens doni informació per tenir aquesta capacitat de reflexionar de com fem les coses o com les podríem fer. Ahir, per exemple, sense anar més lluny, va tenir lloc una xerrada dintre el marc de l'Escala Dona Joc, aquesta jornada que el divendres tindrà lloc esportiva. Al matí hi ha aquesta jornada que es diu Tothom és esport, que l'objectiu és fer promoció de l'esport femení i trencar estereotips al voltant de la pràctica esportiva. I va venir aquesta persona, Olga Praderas, que crec que també en breu la tindrem al programa de Parlem, per explicar una mica què consisteix, no? I ens va explicar un munt de coses que no eren res de l'altre món, que les tenim molt inculcades al dia a dia, no? Ahir la xerrada anava enfocada als pares, com podem acompanyar els nostres fills, no?, a triar i a viure els esports sense prejudicis ni estereotips. Doncs per què? Perquè a vegades els nens, quan trien els esports, quan són petits, o bé el trien perquè els seus amics trien aquell, o bé el trien perquè els pares, d'alguna manera, no?, si no saben què triar, doncs vinga cap aquí o vinga cap allà, no? Però llavors ens trobem que potser hi ha nens que aquesta reflexió ella ens va explicar que l'havia fet amb els alumnes, perquè ella també ha anat a fer formacions amb els professors i amb tots els alumnes que participaran a la jornada, i els hi posava exemples d'esportistes importants, no? Pues, alguna noia esportista que ha aconseguit algo important en algun esport que històricament és un esport associat als homes, no? I ajudaven els nens a reflexionar de, no? Que, quines construccions socials ens han portat a dir que hi ha esports que són de noies i de nois, tot i que diguem que no hi ha jocs de nens i de nenes, la realitat és que, no? Aquestes construccions socials que anem estirant de tots aquests anys acompanyen a que els nens es decantin més per uns esports o per uns altres.
Llavors, tenim una visió marcada, no? I seguim tots uns estereotips i uns patrons que ens han inculcat de petits.
Exacte. Llavors, com acabem amb això que fa tants anys que està instaurat d'alguna manera? Doncs ens donava pautes molt senzilles com, bueno, és que clar, si nosaltres a les nenes des de petites els hi comprem una nina, la nena sentada jugarà, no es mourà. No, aquí clar. No hi ha una evolució motriu. No? La nena juga sentada, en canvi si en el nen una pilota o un cotxe, això implica moviment. Llavors d'alguna manera ja estem predisposant els nens a un tipus d'activitat o un altre. I el mateix passa amb el vestuari. Si les nenes quan van a l'escola pues se'ls vesteix amb un tipus de vestimenta, d'alguna manera les limitem a que facin un tipus de joc o un altre. I el mateix amb el tipus d'adjectius que posem en els nens o les nenes, no? Si ens deia, si jo vaig amb un nen amb el meu fill en un costat i amb la meva filla en un altre, segurament quan em trobo algú que fa temps que no ens veu, a la nena li dirà, oi que guapa que estàs, i en el nen poder li farà un altre comentari més vinculat a lo valent que està, lo fort que està, no? I com aquestes coses que ens diuen d'alguna manera
van calant, no?
Van calant, i les nenes ens, no? Ens indueixen a comportar-nos i a seleccionar certes activitats, i els nens a unes altres. Llavors, bueno, són coses així, no?, que poder no hi pares atenció, però si bé algú te les explica, pues et fan reflexionar. Llavors, algunes de les persones que van assistir ahir, no?, van dir, ostres, jo sense adonar-me n'he fet aquestes coses, no? Com podem fer per canviar això? Pues posant consciència. Llavors, aquesta secció el que vol és, no?, obrir aquest espai a que vinguin persones, a que ens ajudin a reflexionar de coses.
A fer una mica aquest clic, no? Sí. Aquest clic de canviar el xip.
Exacte, i jo penso que també l'interessant seria que nosaltres farem propostes de temàtiques, però igual
que arribin.
Exacte, que igual que la Mar rep moltes propostes pel mes 60 d'activitats, sí, no? Que anem fent una mica també en funció de les inquietuds de la gent. També estaria superxulo que la gent ens fes arribar propostes per aquesta secció, no? Poder hi ha temes que nosaltres no els tenim presents o no els hem donat tanta importància, i poder hi ha algú que té interès en parlar d'alguna cosa o coneix algú, per tant, bueno, convidar a tothom que, no? Que puguin venir a veure la Mar, que la coneguin i que li puguin explicar inquietuds, i si hi ha alguna proposta xula per portar en aquesta secció, que nosaltres venim avui però ja no vindrem més, eh? Hem vingut avui a explicar el programa i una mica tenir tot, però la idea és que ara això ja serà una cosa d'experts i de persones que, no?, que tinguin argument per defensar i totes aquestes coses que necessitem potser fer aquest clic amb alguns temes que no fins ara no hi hem parat de reflexionar.
Per tant, fem aquesta crida, no?, també des d'aquí, que et vinguin a veure, Marc, que et portin propostes de temes que els interessaria que tractem aquí al Mirades d'Igualtat, i si no, que truquin a l'Ajuntament, si no saben on trobar-te, no?, perquè allà els derivaran cap a tu.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, noies, per venir a presentar aquest espai, Clàudia de Cruz i Marc Creixells, i esperem que aquest espai pugui servir, no?, als oients que ens escoltin per fer aquest clic en molts aspectes de que abraça la igualtat de gènere, no? Perquè la igualtat de gènere és aquesta perspectiva que és transversal i que a vegades l'enfoquem només a uns àmbits concrets, però al final ens afecta a tots els àmbits de la vida.
Doncs sí. No ho podíem haver dit millor.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que...
Sabies que les lletres de l'alfabet tenen un origen molt més antic del que podríem pensar? L'alfabet llatí, que fem servir avui en dia, deriva d'un sistema d'escriptura desenvolupat pels fenicis cap al 1200 abans de Crist. Aquest poble semita va crear un dels primers alfabets coneguts, amb 22 signes que representaven consonants, ja que les vocals no s'escrivien. Aquest sistema va ser revolucionari perquè era més senzill que els jeroglífics egipcis o que l'escriptura cuneïforme, permetent una comunicació escrita més accessible. Els grecs van adoptar aquest alfabet fenici cap al segle VIII abans de Crist i van afegir vocals, cosa que va facilitar la transcripció de la seva llengua. Més tard, els etruscs i els romans van adaptar l'alfabet grec, donant lloc a l'alfabet llatí que coneixem a dia d'avui. Curiosament, la lletra G va ser inventada pels romans al segle III abans de Crist per diferenciar-la del so de la C. Aquestes adaptacions han donat forma a la manera com escrivim i llegim avui, connectant-nos amb mil·lennis d'història en cada paraula.
Sabies que...
El llac Baikal, situat a Sibèria, Rússia, és una meravella natural que amaga curiositats fascinants. És el llac més profund del món, amb 1.642 metres de profunditat, i conté el 20% de l'aigua dolça no congelada del planeta. La seva edat, uns 25 milions d'anys, el converteix en un dels més antics, i la seva aigua és tan pura que es pot veure directament. Una altra curiositat única és el seu ecosistema. El Baikal acull més de 2.500 espècies d'animals, moltes endèmiques, com la foca del Baikal, l'única foca d'aigua dolça del món. A l'hivern, el llac es congela formant una capa de gel transparent de fins a 2 metres, tan clara que es veu el fons. Els locals hi creen pistes de patinatge naturals i fins i tot hi circulen vehicles. Un altre misteri són les pedres que caminen. En algunes zones, grans roques semblen moure soles pel gel, deixant rastre. Els científics apuntaven a vents forts i el gel com a causa, però el fenomen segueix captivant. El Baikal, patrimoni de la humanitat, és un laboratori natural que continua revelant secrets sobre la història i la biodiversitat del planeta.
I ara continuem amb un dels moments més esperats del dimecres, que és el sorteig de l'anxova milionària. I per fer-ho tenim aquí en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia. Bon dia, Ona. Què tal?
Bé, aquí un dimecres més.
Doncs mira, farem el sorteig com cada setmana.
Exacte. A veure què tenim apuntats avui. Quantes persones?
Tenim 8 persones, però abans hem de dir el dècim, el número
Ai,
que
sí.
té.
Sí, sí. Jo ja anava aquí pel dret.
Val. Doncs el 51.228.
51.228.
5-1-2-2-8. Embalse de Casares.
Molt bé.
Tots doncs... són fotografies de tot Espanya.
Exacte. Doncs ara que ja sabem quin dècim tenim, 51.228, anem a fer un repàs de la gent que tenim apuntada pel sorteig d'avui.
Doncs tenim 8 persones, ens han trucat. Número 1, Dolors Casadevall. Número 2, Anna Maria Sureda. Número 3, Maria Luisa Díaz. Número 4, Francesc Espar. Número 5, Carmen Pallarès. Número 6, Artur Collet de Mont, sí. Número 7, Quimeta Nicolau. Aquesta és una nova oyenta.
Mira, no l'havíem tingut mai aquesta. Doncs benvinguda, Quimeta, benvinguda.
I número 8, Carme Casademont.
Molt bé.
Doncs,
8 persones.
8 persones. Tot això li interessa de l'anxova milionària.
Exacte.
Del carrer Enric Cero, número 9. Hi ha loteria de Nadal, compreu.
Exacte. Qui no li toqui, sabeu que podeu anar a l'anxova a comprar el vostre dècim, perquè potser el guanyador no el tenim nosaltres, sinó que el tenen allà encara. No ho sabem.
No ho sabem. Compreu.
Compreu loteria, exacte.
Com l'escala ha tingut molta sort durant aquest temps.
Sí, l'anxova milionària ha repartit molts de premis, eh? Jo no. M'ho pensaria dues vegades, eh?
Doncs anem pel sorteig.
Som-hi, et poso el redoble?
Sí. Mira, el número 6.
El número 6 és el guanyador.
Artur Collet de Mont.
Doncs, Artur, enhorabona, el número, el 51.228, és per tu, ets el guanyador, i en Paco t'explica on pots anar a trobar aquest
pues,
número.
Doncs això ho posem dintre d'un sobre, i baixaré aquí baix a l'oficina de turisme, i a partir d'ara, a la tarda i demà tot el dia, el aneu a buscar.
Perfecte.
I que tinguem sort.
Exacte, doncs,
o que
Artur,
digui sort.
Artur, et desitgem molta sort i pots anar a buscar el teu número, com dèiem, a l'oficina de turisme.
Hem de dir que el que li toqui
sí.
no pot participar fins aquí 4 setmanes. M'entens?
Sí, exacte.
El seu mateix. Està guardat, eh? O sigui, el seu nom està apuntat i d'aquí 4 setmanes pot tornar a participar.
Doncs, Artur, si ens estàs sentint, avui has guanyat el dècim i no pots tornar a participar fins d'aquí 4 setmanes, no? Perquè, clar, hem de deixar que participi més gent.
Clar, eh? Si cada vegada li toqués el mateix...
No el mateix, això semblaria tongo, també.
Doncs d'aquí 4 setmanes pot anar tocant.
Exacte.
A tocar. Bueno, fins la setmana que ve.
Doncs moltes gràcies, Paco, fins la setmana que ve.
Molt bé, merci, adeu, amics.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia, amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu, a la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí, un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia, amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. T'està esperant a la platja cada dia, amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, la jove milionària, t'està esperant a la platja cada dia, amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
Hi ha un lloc que val més que 1000 paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I ara connectem amb la biblioteca per descobrir una nova lectura. Allà, des de la biblioteca, avui ens parla la Conxa. Bon dia. Quin llibre ens descobriràs avui?
Doncs mira, us parlarem de Vides que no són la meva, de Manuel Carrer.
A veure, i de què va?
A veure, és una lectura difícil de pair. Manuel Carrer és el conegut escriptor, guionista i realitzador. És una obra mig camí entre la crònica, l'autobiografia i la novel·la de no ficció, i està narrada en primera persona pel propi autor. Es basa en una experiència que va tenir. Aleshores, és una història molt humana basada en el que va viure ell i la seva família. El 2004, mentre l'autor estava de vacances a Sri Lanka amb el seu fill, la seva dona i el fill d'aquesta, va ocórrer el tsunami que va arrasar tota l'illa. Llavors, el canvi de plans de la família de no anar a la platja, tal com havien previst, el salva de morir arrossegats i ofegats, com la majoria dels morts que hi ha escampats per la zona. I haurien pogut ser ells. Això és real, eh? Va passar. Una parella francesa que coneixen durant el viatge no ha tingut tanta sort. Han perdut la seva filla petita de 4 anys, la Juliet. El dolor que acompanya aquest moment marca tot el llibre. L'autor s'ha reflexionat sobre la fragilitat de la vida, la pèrdua, i sorprenentment sobre la capacitat de tirar endavant davant d'aquesta desgràcia. I llavors trobem una segona part del llibre on l'autor ens parla de Juliet, curiosament el nom coincideix amb el d'aquesta nena petita que mor, que és la germana de la seva parella, que és una jove jutgessa que mor de càncer. A través del seu testimoni de les persones que l'envolten, carrega ara dues històries reals colpidores i com les persones tenim la capacitat de tornar a començar, de recuperar-nos per poder sobreviure al dolor. És una escriptura clara i valenta, i l'autor en relata vides que podrien ser les nostres. No ho dramatitza, però, només observa i transmet les emocions tal com són, crues i profundes.
Mm-hmm. Per tant, és una història dura.
És una història dura, real i dura, el que passa que ell no s'estalvia res, perquè els detalls són els que són, però darrere d'això veiem la capacitat de superació i de tirar endavant. Per tant, té aquesta dualitat, no?, de... Bueno, com la vida mateix.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Conxa. Ens apuntem aquest llibre, Vides que no són la meva, de Manuel Carrera.
Exacte.
Doncs gràcies des de la biblioteca a la Conxa, que ens has portat aquest llibre.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Danys a Ràdio L'Escala. El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que...
Sabies que els pops tenen un sistema de comunicació ultrasònic que els humans no podem sentir? Aquests cefalòpodes, coneguts per la seva intel·ligència i capacitat per canviar de color, emeten sons d'alta freqüència. Aquestes ones sonores, que oscil·len entre els 20 i els 100 kHz, estan fora del rang auditiu humà. Però els pops les utilitzen per coordinar la caça, alertar de perills o fins i tot per cortejar parelles. Aquest sistema es complementa amb els seus canvis de color i patrons visuals, que també serveixen per transmetre missatges. Per exemple, un pop pot canviar a un to vermell intens per mostrar agressivitat o esvair-se en tons pàl·lids per indicar por. Els científics han descobert que algunes espècies, com el pop de corall, poden parlar amb altres pops a distàncies de fins a 100 metres sota l'aigua gràcies a aquestes senyals acústiques. Aquesta habilitat els converteix en autèntics mestres de la comunicació oceànica, demostrant que el món submarí és molt més complex i fascinant del que sembla a simple vista.
Geografia de la pell que ens té un tant.
el destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada rebem a l'estudi l'Assumpció Vila Mitjà del Fòrum L'Escala Empúries. L'hem convidat perquè aquest dissabte 27 de setembre inauguren l'exposició La Mar de Dones ahir i avui aquí i arreu a la Casa del Gavià. Assumpció, bon dia, com estàs?
Bon dia, bé.
Sí? Explica'm una... Bueno, benvinguda. I explica'm una mica, què trobarem en aquesta exposició?
Hi trobareu moltes coses. Primer, deixa'm dir que, per la gent que no es conegui, tot i que portem més de 20 anys aquí a l'Escala, el Fòrum L'Escala Empúries és l'associació escalenca que promovem el tema sobre el patrimoni per ajudar a conèixer-lo i estimar-lo. Llavors, dintre d'aquest patrimoni hi entra el mar, els seus recursos i la gent que hi treballa, evidentment. I arrel d'això, dintre d'aquesta gent que hi treballa, hi trobem, a vegades no ho veiem gaire bé, però hi ha moltes dones. Mm. Llavors aquí a l'Escala nosaltres vam començar a veure que, clar, aquí a l'Escala, com a per tot, les coses han anat canviant, no perquè passi el temps, sinó per diferents circumstàncies socials i econòmiques. Llavors, moltes feines de les que feien les dones al voltant de l'aprofitament d'aquests recursos de la mar desapareixien o es canviaven, o bé, per exemple, no sé, les remendadores, al canviar el tema de les xarxes, que ara són de nylon, per exemple, doncs ja no es remendaven, és més rendible canviar-se. Bé, i altres feines doncs anaven canviant o algunes desapareixent. Tot això ens va portar a dir, bé, doncs una gran part d'aquest patrimoni està desapareixent o canviant, i com i per què, no? I sembla que aquí a vegades no... Bueno, no. El que ens interessava és la situació actual de les dones en aquest món de la pesca, aquest món molt ampli, que a vegades reduïm a treure el peix de l'aigua, i no és només això, no?
Hi ha molts oficis, no?, al voltant de la pesca.
Bueno, al voltant, o la pesca, això de treure el peix és un, i després n'hi ha molts altres en el mateix nivell o no. Bé, llavors, quina era la situació actual d'aquestes dones aquí a l'Escala, i no només aquí a l'Escala, però encara que només fos aquí a l'Escala, el tema és que per explicar una realitat actual has de mirar una mica al voltant i també una mica enrere, és a dir, veure el procés que ha portat fins a on som ara. Doncs bé, va començar així, diguéssim, que llavors l'exposició aquesta parla en realitat d'això, de la situació actual de les dones que treballen, han treballat o volen treballar en els, com tu volia dir, els oficis de la mar, si vols diguem-ho així, on l'aprofitament d'aquests recursos a nivell artesanal i a nivell... No estem parlant ni de les dones que volen anar o poden anar o van en grans vaixells, en grans travessies, en grans travesses o a pescar, no sé, a Groenlàndia. Vull dir, parlem d'una pesca i oficis artesanals als voltants d'aquells recursos tan importants per la humanitat avui dia encara. Va d'això. Llavors, sí, perdona, llavors per explicar això hem fet una recerca de tot aquest procés que ha portat aquí. Llavors, l'exposició hi trobarem. És una exposició fotogràfica. Llavors hi ha moltíssimes fotos i dic moltíssimes perquè és veritat que n'hi ha moltes, però per què? Perquè volem fer veure que realment hi ha moltes dones que treballen aquests recursos de la mar, i moltes dones a molts llocs del món, i que fan moltes feines. Potser no totes les mateixes que es fan aquí a l'Escala, això és interessant perquè, clar, hi ha coses que aquí no es feien, en altres llocs sí. Llavors volíem veure també en aquest procés si es feien abans, si es continua fent, què ha canviat, com ha anat canviant, i què és el que compartien, per dir-ho així, les dones de l'Escala amb les dones de la resta del món que treballen en aquest món de la pesca i de la mar, i quines coses els feien diferents, per exemple. I amb tot això, amb tot aquest resultat d'aquesta recerca, hem fet l'exposició, que comença, evidentment, a l'Escala, amb les fotos de l'arxiu, que ens els han deixat sense cap problema i els hi hem d'agrair. Ho hem pogut fer, la recerca de fotos de l'arxiu a on sortissin dones. En aquest cas, per nosaltres millor, no n'hi ha gaires. Bé, llavors, hem fet les fotos aquestes de començar amb l'escala, amb l'arxiu. També hem anat a en Xopa Solers, aquí també agraïm la disponibilitat, que també hem fet algunes fotos d'aquest petit museu que tenen. També hem anat a la peixateria Gifra, que també ens han deixat unes fotos i surten allà com una diguéssim, ofici de dones que s'ha mantingut a l'escala durant molts anys i continua, esperem que continuï més. Comença l'escala, llavors de l'escala abans, diguéssim, fins als anys 60, més o menys, ens anem a fer un vol a la resta del món, que passava en el món abans. I llavors aquí és on hi ha la gran quantitat de fotos, doncs perquè, clar, per exemple, doncs, dones que treballen les salines, dones que recullen algues, dones, aquí no hi era, per exemple, això, no? Però, en canvi, en tot el món hi ha molt tipus de feines d'això en relació al mar. I quina, què compartien totes aquestes dones? Que sempre són feines, ja et dic, però si hi ha tantes fotos, moltes fotos i moltes feines, que comparteixen? Doncs que són sempre considerades feines auxiliars, feines complementàries, no massa, no oficis, saps? Allò com ajudant, coses que fan aquí a l'escala. També es feia al principi com una cosa més domèstica, es feia com una ajuda des de casa, no? Perquè les dones mai han deixat de fer les feines de casa, i a més feien això. I això ho comparteixen. Poden no compartir la feina concreta, perquè comparteixen tot, doncs perquè són dones. És el que es diu, són feines de dones. I en canvi s'hauria de dir, són feines que fan les dones.
No, exacte, és diferent, no, sí. És diferent.
I llavors, bé, a partir d'això, no t'ho vull, ja m'estic enrotllant, ja ho sé, sempre m'enrotllo més.
No pateixis.
Passem a per què ha anat canviant això, amb la industrialització, que ha canviat de ser una cosa domèstica més a nivell fàbrica, indústria, que això ha canviat aquestes feines, algunes han desaparegut, però també hi ha hagut altres tipus de feines que han pogut fer les dones que abans no podien fer. Bé, hi ha una mica de una paret, per dir-ho així, de fotos d'aquest canvi, amb alguns exemples i això. Hi ha molta foto, també hi ha lletra, perquè és veritat que les imatges sempre ens diuen que parlen molt, no? I estic d'acord. Però penso que una mica d'ajuda amb paraules és bona. Llavors, hi ha moltes fotos, però també hi ha explicacions de cada moment. I després del canvi, passem al món avui. I al món avui veiem com han canviat i com han canviat gràcies a que les dones, a la majoria de llocs, se n'han donat compte de que això que era un ofici, no s'havia considerat mai com un ofici, per tant tenien una sèrie de desavantatges en quant fins i tot de jubilació, o que no eren considerat un ofici, tampoc tenien el tema aquest de les malalties de feina, no? Tota una sèrie de coses, i s'han organitzat, s'han espavilat, entre cometes, i s'han mogut. Llavors, al món d'avui expliquem una mica com ha anat això, amb fotos, i com ha anat canviant, i també llavors en el món, i passem al final, tornem a l'escala i aquí a Catalunya i veiem com ha canviat això i aquí amb lleis des del 2007 amb la llei d'igualtat, com ha canviat després a Catalunya amb lleis específiques, com les dones s'han organitzat. Hi ha un petit vídeo de dones del mar de Catalunya que està a Barcelona i explica també com ho fan. Bueno, veiem a l'actualitat i pensem que així hem entès una mica per què hem arribat en aquesta situació i com ho fan les dones que volen continuar treballant a la mar, però evidentment considerades al mateix nivell que altres feines, i que volen, també hi ha al final un exemple d'una noia jove d'aquí a l'escala, la Núria Sellers, que volen continuar treballant al mar, i no és massa fàcil. Tenim també unes lones grans amb una foto d'una pescadora de Port de la Selva, també jove, que és patrona d'una barca, però clar, n'hi ha una, com saps, una Port de la Selva, una
negoci d'estartit,
perquè no ho tenen fàcil, no? I per començar a treballar en el mar tampoc és fàcil. No necessàriament anar a pescar, ho dic perquè també per fer les altres feines no ho troben massa fàcil. És a dir, acabem amb una cosa, diguéssim, optimista, de que ha canviat i les dones s'han organitzat, hi ha associacions i s'han mogut i volen continuar-ho fent, però encara diguéssim que falta una mica de feina I ara reposo, ho sento.
Deixis. Em parlaves d'aquestes tasques, no?, que hi ha al voltant de la pesca i que són diferents de les que hi ha aquí a l'Escala, perquè heu recollit també de diferents llocs del món. Algunes em deies les salines, les algues... Quines més heu recollit?
Mira, aquestes és que nosaltres, part de la gent del fòrum, som gent d'arqueologia i hem voltat en diversos països i ho hem vist... clar, és, una cosa és... el Mediterrani, per dir-ho així, i després hi ha altre tipus de mar, hi ha altre tipus de feina en relació als recursos marins, perquè l'important és que el mar és una font, ara anava a dir, és inesgotable i ho esborro perquè ho estem fent molt malament, però és una font de recursos important. I llavors, per exemple, les algues, a molts llocs fins i tot ho arriben a cultivar, a fer... com en diuen això, bueno, seria alga i cultura, saps? Sí, vull dir que cultiven les algues, lo de les salines, això aquí ho sabem també, la importància de la sal, però a molts llocs ara ho fan els homes, en canvi ho feien les dones aquí a França, hi ha tota una zona de Bretanya important, que hi ha salines, i fins i tot tenen en un museu que hi ha sobre les salines un monument a la dona salinera, que ara ja no ho fa, i que anaven descalces. Vull dir, la sal era un tema important i elles hi treballaven. Que t'he dit, lo de les algues, llavors hi ha molts països, també sobretot a l'Àsia, que hi ha molta dona que busseja i que són conegudes aquestes del Japó per lo de les perles i tal, però clar, això bé, sí, ho fan i ho feien, però vull dir, anaven simplement a buscar també marisc i també algues, i per fer això bussejaven, i per exemple els homes això no ho feien. Vull dir, són tot de feines que jo, més que posar-los al voltant de la pesca, posaria, són feines, incloent el fet d'estirar el peix de l'aigua, que aprofiten els recursos del mar a nivell no industrial. Això, i això des de... Vaja, hem posat alguns gravats del Japó i de la Terra del Foc i de l'Estret de Magallanes, que els primers navegants que anaven allà i que van entrar en contacte amb la gent que vivia allà van fer dibuixos i gravats, per exemple, a Terra del Foc, que és el canal Beagle, que fins a principis de segle, no, perdona, fins a finals del segle XIX encara hi havia pobles que vivien bàsicament dels recursos marins, doncs ja les dones portaven anaven en canoes per allà als canals, al canal Beagle, portaven la canoa, bussejaven, agafaven els musclos, nedaven fins a la costa, perquè la costa no és com per deixar-hi la barca, la deixaven una mica abans, lligada amb unes algues que hi ha molt grans, i vull dir que feien tot aquest tipus de feines i estaven dibuixades. Al Japó, les que van a sota aigua, hi ha també gravats que ja ho feien, no me'n recordo ara si és del segle XVII o així, que està posat allà. Vull dir que conèixer una mica la història de tot això i veure una mica com està el món t'ajuda a entendre, encara que pensis, bueno, l'Escala, tal, no? Però tot això t'ajuda a entendre com s'ha arribat aquí i a pensar que què és el que comparteixen totes aquestes dones, que és el que dic, que ens importava una mica, o és que aquí som especials. No, tot això que fan les dones sempre s'ha considerat com una cosa, encara que no sigui, perquè hi ha molts d'aquests pobles a Sud-amèrica, molts pobles i petits pobles que viuen bàsicament dels treballs aquests de les dones, les famílies. I aquestes que te deia de Terra del Foc del segle XVIII i fins i tot el XIX, és el mateix, el dia a dia treballaven, menjaven tot del que feien les dones. Els homes diu que caçaven amb arpons i això les llops marins, que anaven a caçar amb la canoa que portava la dona, i l'home portava l'arpó i si podia li clavava, però això ho feia, no sé, podia un cop al mes, no sé, saps? I en canvi el dia a dia era el menjar que portaven les dones. Amb tot això vull dir que d'auxiliars no en tenen res.
No, no.
I en canvi, sempre ha sigut aquesta idea com tradicional, aquí al Mediterrani potser més, de que, no, al Mediterrani, en general a Europa poder, de que la dona marinera, no en deien així, la dona del pescador, no? La que està sempre a la costa esperant que...
Sempre en un segon pla, no?
I esperant que arribi el marit allà, o el germà o el pare, perquè ella és com més passiva amb les criatures a casa, i segur que estava patint, i amb les criatures i a casa, però a més, saps, feia tot això, i en canvi aquestes coses sempre s'han considerat com a més, i a vegades portaven a la casa i tot el menjar. Bé, tot això és el que veureu i ens agradaria que vingués molta gent i en poguéssim parlar i discutir de com ha anat tot això i de com hauria d'anar, perquè ja penso moltes dones joves que voldrien continuar aquestes feines i no ho tenen fàcil.
Per això, per anar acabant, explica'ns una mica com anirà aquesta presentació que feu el dissabte.
Bé, el dissabte no parlaré tant segurament, però el que volíem era explicar una mica això, que era, només és això, eh? Ara obrim aquesta tarda, estarà obert, i demà a la tarda també, i el divendres també, però vam pensar que per fer-ho en plan inaugurar, no sé, explicar així més en general al públic que vingui, anava millor un dissabte. I llavors per això ho fem el dissabte, però no serà res més que explicar el per què i el com de l'exposició. I a veure, anava a dir, hi ha un itinerari, són, tu saps que ja són dues sales i un passadís, tampoc és un gran itinerari, però perquè vegin doncs, que és seguir el procés que hem seguit nosaltres, no?